Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La setmana passada es vivia una densa sessió de ple a l'Ajuntament d'Olèrdola amb acords molt rellevants i destacava l'aprovació per unanimitat del projecte de la coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta, la ratificació d'un conveni amb la Generalitat que regula la construcció de 47 habitatges protegits a la plana de Moja o una modificació de pressupost de gairebé 1,5 milions d'euros. La sessió la seguia des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara i en acabar recollia les valoracions de tots els grups municipals que tot seguit us oferim.
Acollint les valoracions dels diferents grups municipals després de que s'hagi pres en el darrer ple de l'Ajuntament d'Olèrdola per unanimitat l'acord d'aprovar el projecte executiu de les obres que han de comportar cobrir la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta, un dels acords destacats que ara comentarem en cadascuna de les formacions polítiques. Comencem parlant en nom d'Alternativa per l'Olèrdola, amb Lucas Ramírez. Aquí ha votat a favor Alternativa per l'Olèrdola per unanimitat, també reivindicant la feina feta que com a govern Alternativa per l'Olèrdola havia fet en el projecte que s'actualitza del 2014. Això s'ha volgut subratllar des d'Alternativa.
Bueno, sí, vull dir, s'ha subratllat perquè és un projecte del 2014. En aquell moment tampoc hi era jo, vull dir, no, com, però sí que hi havia Alternativa a govern i va ser un projecte en el qual ja el departament va fer un estudi d'ombres i en el qual estava en aquest projecte, no? I bueno, ara, després de tot, el departament ha tornat a demanar un nou estudi d'ombres, que em sembla lícit. Estan seguint el mateix procediment que nosaltres se'ns van demanar per les explicacions que fan doncs, tant a l'alcalde com a la regidora. I bueno, simplement el que hem volgut doncs, remarcar és que sobretot s'assegurin el fet de tenir un conveni per poder executar aquestes obres, perquè portar una partida de quasi 1 milió d'euros, no? I bueno, no era tan elevat, però sí que és un projecte d'aquest cost, i no tenir un, doncs, realment un conveni, una afirmació escrita del departament conforme permeti doncs, fer aquesta inversió per part de l'Ajuntament, penso que ens hem d'assegurar, no? Vull dir, al final està molt bé portar-ho, per fer una mica de propaganda política, però degut a l'experiència crec que hem d'intentar fer les coses diferent.
El que sí que he volgut subratllar és aquest concepte de que no hi ha un conveni signat. Des del govern sí que estan tan convençuts de que no serà necessari, des del departament no veu necessari que hi hagi aquesta formalització amb un conveni.
Bueno, ja ho veurem quan arribi, no ho sé. Li hem preguntat amb l'alcalde, li hem preguntat a la comissió, ell diu que té el vistiplau verbal, que hi ha hagut correus, però penso que l'administració no funciona per correus, sinó hi ha d'haver-hi un contracte formal. I, a més, avui portàvem un conveni d'habitatge en el qual l'Ajuntament deixa un espai perquè es puguin fer edificis, no? Doncs això és el mateix. Vull dir, l'Ajuntament va deixar un espai perquè es faci una escola. Qualsevol obra que s'hagi de fer en aquesta escola, el departament hi ha d'estar d'acord, hi ha d'haver-hi un conveni en el qual ho digui. Vull dir, no m'estic inventant res. Vull dir, ho han fet amb habitatge, es va fer en el departament el seu dia, doncs s'haurà de fer.
Ara ho has esmentat també, l'altre acord rellevant podíem destacar dels punts de l'ordre del dia d'aquest ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha estat ratificar una modificació d'un conveni que ja ha estat signat amb la Generalitat. Aquí també tothom hi ha estat d'acord, també amb algunes matisacions per part de l'Alternativa.
Bueno, sí, el que remarquem és sobretot que es compleixin els criteris, que està molt bé firmat el conveni. Em sorprèn les paraules que m'ha dit l'alcalde, que al mes d'abril hi haurà empreses que estaran interessades. Crec que abans d'això hi ha altres procediments, però bueno, ara no estic seguint del tot el que seria aquest projecte en si, però crec que aquí falten coses. Vull dir, no pot haver-hi empreses sense haver-hi un projecte amb anterior. Hi havia un estudi, això sí, però un estudi no és un projecte. Són coses molt diferents, llavors bueno, demanarem accés a l'expedient doncs, per veure en quin moment es troba, perquè realment dir que ja firmant el conveni ja al mes d'abril ja hi haurà alguna empresa, a mi no, hi ha alguna cosa que no m'acaba de quadrar.
I també un altre dels acords rellevants, també per volum, ens superava la modificació de pressupost al 1.400.000 euros. Aquí hi ha hagut abstenció, ha volgut diferenciar alguns apartats en els que hi estava d'acord Alternativa, però finalment el vot està l'abstenció del seu grup municipal. Per què?
Bueno, nosaltres ja hem remarcat en aquestes partides i en les modificacions que hi ha. Al final, la majoria són projectes de govern. En aquest cas, ens hem abstingut perquè hi ha les retribucions del personal de la casa, amb la qual hi estem d'acord, perquè també venen aprovats pel pressupost de l'Estat. No estem d'acord amb altres partides com l'increment dels sous del govern o algunes partides d'inversió que les posen bàsicament doncs, per fer l'anunci i la notícia, i per això ens hem abstingut. Vull dir, en aquesta modificació hi anaven diferents aspectes. Votar en contra d'aquesta modificació hauria semblat doncs, que estàs en contra de tot. Quan no és així, estem a favor d'algunes coses, estem en contra d'altres partides. I estem, d'alguna manera, en contra d'una part, perquè hi ha una modificació bastant important. I en el punt de la donació compte de la liquidació de 2025, que aquest any doncs, l'alcaldessa no m'ha donat pas a poder parlar d'aquesta liquidació, si fem números del pressupost final amb les modificacions incloses, que quasi supera els 10 milions d'euros, d'aquests milions d'euros, hi ha 3 milions i mig d'euros en els quals no s'han executat. Vull dir, i molts d'ells són projectes d'inversió que s'han posat partides que en el qual no s'hi ha gastat ni un euro. Home, per mi considero que és una molt mala gestió. Per poder posar partides sense tenir projectes, sense tenir en compte moltes altres coses, doncs manca una planificació.
El fil del que diu també ho ha comentat en la modificació, perquè hi havia despesa corrent que s'hagués hagut, segons el criteri d'alternativa, d'haver planificat abans. També ha acusat en la modificació de pressupost de mala planificació al govern.
Bueno, sí, vull dir, hi ha partides que ja se saben al moment de planificar un pressupost. Ara, en el moment que hi ha incorporació de romanents, doncs ho incorporem. No sé, tampoc m'ho he pogut explicar. Jo considero que, al final, hi ha coses que pot ser una sobrevingudes, però segons l'alcalde tot és sobrevingut. I no, vull dir, hem de portar la planificació com a administració. No ara surt això i ja fem un projecte, no? Vull dir, no funciona així les coses. O almenys des del punt de vista de la nostra gestió.
Queda clar, gràcies per atendre, Lucas Ramírez, en nom d'Alternativa, i que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres, gràcies.
I ara recollim la valoració del grup d'Impulsem Olèrdola a través del seu alcalde, l'alcalde d'Olèrdola, en aquest cas, en Jordi Álvarez. Què tal? Molt bon vespre.
Bona nit.
Recollim aquestes valoracions tot just quan ha finalitzat aquesta sessió de ple. També li traslladem les preguntes, la valoració d'aquestes tres qüestions que segurament marquen la part dispositiva, els acords d'aquesta sessió plenària. Hem de destacar, entre d'altres aspectes, l'aprovació per unanimitat del projecte executiu de les obres de la coberta de Sant Pere Molanta, un projecte que tothom ha defensat perquè representa atendre una necessitat, no, alcalde?
Bueno, com bé s'ha parlat aquí al ple, estem parlant del 2014, que hi havia la intenció de fer aquesta coberta, no? És una necessitat evident pel municipi i en concret per Sant Pere Molanta. I, bueno, finalment vam, a part de la insistència que hem tingut des de que vam entrar a govern i aprofitant el recurs aquest que ens vam trobar dels planos d'aquesta coberta, doncs, bueno, diuen que el tren passa una vegada i aquest cop el tren està passant i ens hi hem de pujar, agafar. Sí que és cert que això, envers el 2014, hi ha un increment de preu bastant gran, però bueno, amb els recursos de Diputació i els recursos que hem ficat des de l'Ajuntament amb aquesta modificació de pressupost, doncs bueno, tirarem endavant aquest projecte que tant falta fa.
Clar, perquè aquí el que ha canviat, entre altres aspectes, ha estat la posició del departament, que abans era reticent i ara ha donat el vistiplau que es pugui fer aquesta actuació de cobrir la pista que pertany a l'escola.
Bueno, jo crec que és evident, no? El canvi climàtic existeix. Com bé hem dit més d'una vegada, la sort va ser el dia del 50 aniversari que van venir a Sant Pere Molanta, allà que hi ha un sol de justícia enorme i allà es va poder valorar, no? Va passar una primera directora que ja no hi era i la següent que ha vingut de directora se li va plantejar i he vist la mateixa necessitat que va haver la primera, no? I envers això, doncs, bueno, agraïts, contents i ara ja doncs, hem fet un pas important.
On sí que hi ha conveni, perquè l'oposició retreia que no hi ha conveni en el cobriment de la pista. En aquest cas, no hi ha cap impediment perquè es pugui fer l'obra. Des del govern es defensa això, no? Sense conveni es pot fer l'obra.
Bueno, de fet, sí, així que són paraules que s'han tret, però portem molts mesos i ja pràcticament un any parlant En cap moment ens han dit que no. Fins ara, la setmana passada, que la regidora Fina porta també educació, que s'hi reuneix per altres temes, i sempre es parla, i inclús s'han interessat per veure com està avançant el tema. Ells sempre ens van dir que el que no farien era ficar diners a sobre de la taula. Llavors, aquesta era la nostra feina, i ells veuen la necessitat, però ja van dir que el departament no tenia manera de subvencionar. Això ho hem assumit nosaltres, i és amb el que estem treballant.
Un projecte de més de 900.000 euros, ara s'han incorporat al pressupost 600.000, i s'està a l'espera de rebre una subvenció de la Diputació.
Sí, de cara al 2027 ja s'ha parlat amb Diputació per tal de garantir també, doncs, una part de la nominativa que hauria de vindre el 2027, destinar-la amb aquesta quantitat, no? Els 400 i pico de mil euros.
El que faltava, ara, també, sí que hi ha hagut, en aquest cas, conveni per fer possible una promoció d'habitatge públic a la Plana de Moja en terrenys municipals.
Sí, aquesta és una gran notícia també per Olèrdola, no? Ja també feia un any i escaig que anàvem treballant per donar solució a la Plana de Moja, que és l'única de les parcel·les que tenim, aquests 47 habitatges, i clar, havia la problemàtica que ens demanaven una tercera part dels pisos que anàvem a fer, és a dir, i ens costava trobar. Finalment això s'ha resolt, i són 31 municipis i ajuntaments que hem optat, i entre ells està Olèrdola. Això és la primera fase que fa la Generalitat de Catalunya, i jo crec que és una molt bona notícia.
I també s'ha aprovat una modificació substancial importantíssima del pressupost de més d'1.400.000 euros.
Bueno, perquè hi ha diverses partides que recullen les necessitats d'Olèrdola. Entre elles també està el bosquet d'aquí de Sant Miquel d'Olèrdola, que és una partida de 400 i pico de mil euros. Després tenim petites, però no menys insignificants, com són una plataforma, com són coses que falten, plataforma elevadora. És un accessori que ens demana la brigada, perquè normalment estem demanant les de lloguer, i de vegades quan la necessitem no ens la poden portar, i això ens provoca. I hi ha altres partides que també petites, però que bueno, que s'hi han tingut que ficar per donar resposta el més ràpid possible. Estàvem parlant també del tema per les obres, no? Quan hi ha un projecte, doncs aquí també hem ficat una partida, hem sumat 25.000 euros més, precisament per això, perquè quan hi ha alguna incidència o alguna necessitat, i això requereix de tirada de recursos, doncs almenys que ho tinguem ja a punt.
Jordi Álvarez, en nom d'Impulsem Olèrdola, l'alcalde d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Acollim ara la valoració del grup municipal del Partit dels Socialistes. Conversem amb Jordi Pardo. Què tal?
Bona nit, Raimon, bona nit.
Hem de parlar d'aquest acord rellevant que ha de permetre d'aquí a poc que hi hagin les obres de construcció de la coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta. Una molt bona notícia, i ha estat el projecte executiu aprovat per unanimitat.
Bueno, sí, hem de partir, que bé, les coses com són. Jo també he dit tant el Blanc com Nerva, tot ve d'un projecte d'alternativa per Olèrdola que hem recuperat nosaltres, i que ja tenim el visblau de la Generalitat. Ja començarem a treballar ara, i ja, bueno, avui s'ha aprovat ja, comencem a treballar. Al setembre nosaltres esperem ja començar la construcció d'aquesta pista coberta, que és com està funcionant, i tal com es va anunciar anteriorment. I, bueno, desitjant que tots els olèrdolencs i la gent de Molantenca puguin disfrutar, i l'escola puguin disfrutar d'aquesta pista coberta.
Un altre acord rellevant també ha estat ratificar un conveni que ja s'ha signat, el de l'habitatge que ha de permetre la construcció de pisos de lloguer assequible.
Sí, ja anteriorment ja, bueno, ja van anar, fa la setmana passada van anar ja la Fina i el Jordi, van anar cap a la Generalitat, va rebre el president Salvador Illa, van donar-li ja el vestibular per fer l'habitatge de la Plana. I esperem que tot funcioni, i si tot surti endavant, tiri, i que puguem tenir habitatge social per tota la joventut i no joventut d'Olèrdola.
Els terminis s'han accelerat molt, el que és una tramitació habitual, perquè s'ha donat la idea de que el mes d'abril es sabria inclús l'empresa que podria fer les obres?
Bueno, sí, el que passa que també la Generalitat també ha accelerat per la falta d'habitatge que hi ha aquí a Catalunya. O sigui, estan accelerant bastant el procés aquest. O sigui, tant els monjos com altres... Els monjos també ha accelerat, també. O sigui, estan, altres municipis també han sigut receptius amb aquest tipus d'habitatge.
I també li volem preguntar per aquest acord, en aquest cas amb l'abstenció d'Alternativa per l'Olèrdola, d'una modificació de molt de volum, de molta quantia, gairebé 1,5 milió d'euros del pressupost municipal, on hi ha molt tipus de partides, moltes partides diferents.
Bueno, una partida que també hi ha ara és la partida del bosquet d'aquí Sant Miquel, que s'ha de tirar endavant, que són, sembla que són, no t'ho puc dir així, de 400 i pico mil euros, que és per tirar endavant el projecte del bosquet. També està la compra de les dues cases d'aquí, també de Sant Miquel, i diversos projectes més d'aquest Tutor Lerdo. O sigui que jo crec que Tutor Lerdo beneficiarà d'aquest any d'aquesta ampliació del pressupost.
Ara, bo, treta la qüestió, una de les partides és la de millorar el bosquet, si s'incorpora el pressupost, perquè s'han de fer les obres aquest 2026?
En teoria sí, ara ja el projecte ja està fet, ja està redactat, hauria de sortir a licitació i tirar-ho endavant.
Doncs, Jordi Pardo, en nom del Partit dels Socialistes, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
A tu.
En nom d'Esquerra Republicana recollim la valoració de Fina Massaró. Què tal? Molt bon vespre. Després d'aquesta sessió de ple recollim aquestes valoracions.
Molt bon vespre.
Suposo que del ple destacar tres acords rellevants. Un que s'ha pres per unanimitat, el de l'aprovació del projecte executiu de la coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta, un projecte que es buscava des del municipi des de feia molts anys.
Sí, tants com gairebé 11, podríem dir, perquè hi ha un projecte del 2015, n'hem fet esment, però és un projecte que nosaltres hem millorat, que l'hem situat en el moment actual i que, com ja he explicat en el plenari, és un projecte que un dels arguments per poder-lo tirar endavant i que crec que també ha estat important, més enllà de parlar de cohesió i de necessitat doncs, per la pràctica esportiva i per fer festes i demés, jo penso que és el tema del canvi climàtic. En tot moment nosaltres vam treballar aquest tema de manera insistent perquè doncs, a Sant Pere Molanta no n'hi teníem cap, més enllà de que la Gatzara és un lloc, però diguéssim que no podia donar tantes prestacions com la pista, més enllà de tots els elements que he dit. Però bueno, al final és un projecte que ha sortit, que va ser aprovat per unanimitat, cadascú, evidentment, ha defensat la seva parcel·la, però jo penso que aquí s'ha de posar de manifest que des de que nosaltres estem a govern hem parlat amb molta gent del departament, amb diferents governs, fins i tot de la Generalitat, però ja hi ha moments claus en els que penso que ha estat doncs, la nota que ha fet que poguéssim avançar i justament aquest dimarts, la visita doncs, que precisament i concretament jo com a regidor d'Educació vaig fer al departament, aquí els serveis territorials d'Educació, doncs, a veure, el vistiplau hi era sense cap mena de problema en el sentit de fer-ho. Si després doncs, s'ha de retocar, jo que sé, que això sigui d'una manera, sigui blau o sigui gris o sigui lila, és una altra història, però que el projecte, i després sí, és una part fonamental, i és que el projecte surt amb recursos propis, una part, i també d'una subvenció, però que des del departament, si haguéssim anat a demanar la pista, haguéssim anat a demanar que la financiés el departament, la resposta hauria estat no. Per tant, també s'han de saber jugar totes les oportunitats i doncs, veure que amb recursos propis doncs, l'hem de fer. Que avui en el ple el regidor portaveu ha fet esment, no? Una mica en el sentit de apostem molts diners per un tema que li tocaria al departament. En un moment determinat ha vingut a dir això. Home, jo penso que hem d'avançar, hem d'avançar. Tenim un nucli en el nostre municipi que estava mancat d'un equipament com aquest. Hem trobat la manera de fer-ho i aquí estem.
Un altre acord també per unanimitat està a ratificar un conveni que de fet ja s'ha signat, la modificació d'un conveni que ja s'ha signat, el d'habitatge.
Sí, 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 el 20 de març es va haver fer un decret d'urgència perquè des de l'Agència d'Habitatge de Catalunya doncs, es va demanar que es firmés per tal de poder anar a fer la signatura que s'hi va anar aquest dilluns passat. Bé, tenia quatre aspectes, més tècnics que altra cosa, no? Determinar que en el sòl doncs, no hi havia cap tipus de contaminació, que no s'havia de... o sigui, no era condició que hi hagués algun altre municipi doncs, per fer la licitació de manera conjunta, només es centràvem en el cas d'Olèrdola. Després, que no era obligatori, com ja nosaltres havíem explicat, de que hi hagués pàrquing en aquests pisos, i a més la conseqüència és l'abaratiment i després un parell de coses d'aspectes més legals que el que fan doncs, és ajustar-ho a la llei, però ha estat una petició directament de l'Agència Catalana.
I de la modificació de pressupost extensíssima, moltes partides molt diferents, Què destacaria d'aquests gairebé 1,5 milions d'euros?
Bueno, jo penso que hi ha 4 partides que són importants. Una de 147.000 euros que afecta personal, d'aquí hi ha uns 50.000 euros més o menys, que és el 2,5% de retribucions de l'any 2025, que s'havia d'ajustar, i així ens ho vam manifestar quan vam aprovar la RLT i de més, doncs ara és el moment de fer la modificació de pressupost per tal de poder-ho pagar el mes de maig com a molt tard. Després hi havia 3 partides importants amb la seva seguretat social corresponent per 3 plans d'ocupació PO, a paleta, i després un tema de comunicació i també un tema administratiu. Per tant, és evident, doncs són plans d'ocupació, estem dotant per mig any o 8 mesos, segons quin cas, però aquí estem. Justament avui sortia publicat, no?, també les notícies, amb aquesta difusió doncs, de poder fer aquesta borsa de PO i tal. Per mi aquest era un aspecte important. Després tenim 86.000 euros més per la compra, ja finalment sembla que tot ho tenim encarrilat de les cases d'aquí davant, que sabem que això no es podrà materialitzar el que és el projecte fins no vas amb aquest mandat, però sí, almenys quan les tinguem ja firmades, sí que ens agradaria molt poder-lo redactar, aquest projecte, perquè és una necessitat pel municipi i perquè això va d'equipament municipal. Després, l'altra partida, per mi, important és aquest avançament de 468.000 euros més pel parc del Busquet. Recordem que estem pendents d'una subvenció de la Generalitat, però per no demorar el que pugui ser la licitació, doncs els posem nosaltres i després ja compensarem aquests recursos propis. I després l'altre, i com comentàvem fa un moment, no és aquest complement de 440.000 euros que donarà peu a aquests 600.000 de la subvenció de la Diputació per començar la licitació, que aquí anem en temps, o sigui, en temps molt ajustat, em refereixo, de la coberta de Sant Pere Molanta, perquè tan bon punt tinguem aquests 440.000 euros ja en disposició, normalment són uns 20 dies o 25 d'exposició pública del pressupost, que no hi hagi cap impugnació, quan ja sigui, ja en puguem disposar, doncs amb els 600.000 euros de la Diputació ja podem entrar a lo que és la licitació. Però aquí sí que anem amb un timing com a molt, molt, molt ajustat. Per tant, per mi serien doncs, aquests aspectes en la modificació del pressupost doncs, el que per mi és més rellevant.
Mira, Mascaró, en nom d'Esquerra Republicana, gràcies per explicar-ho, per aquestes valoracions i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les illes digitals no surto per ningú. Massa dies per adonar-me que sóc mortal sense tu. I fora tot està...
Així sona Només vull amor de Siderland, amb els quals ens plantem a 11:15. Escoltem atentament l'actualitat a càrrec dels serveis informatius i seguim parlant amb la Neus Bertran. Ja no sé què fer. Busca'm, vaig sempre perseguint els teus petons. Tot sol pel carrer. Parlo, no tinc por. Només vull amor.
Penedès en xarxa. Les notícies. Thank you.
Són 2:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal, començant per explicar-vos que hi ha estacionament que està afectat per la neteja de col·lectors a Sant Martí Sarroca. Tant avui dilluns com demà dimarts no es podrà aparcar a l'avinguda d'Anselm Clavé de Sant Martí Sarroca, entre les 7 del matí i les 2 del migdia, per treballs de neteja amb maquinària pesant dels col·lectors de la carretera. Aquests col·lectors recullen les aigües pluvials provenents del turó de Fumet i de la Serra de Dalt, que, en cas de pluges excepcionals, podrien causar problemes d'inundació als veïns de la zona. I hem de dir-vos també que Pere Vernet serà de nou candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals. Esquerra de Sant Sadurní ha celebrat aquest passat dijous l'assemblea local, en què la militància ha tornat a escollir per unanimitat l'actual alcalde del municipi, Pere Vernet, com a cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del proper 2027. Amb aquesta reelecció, els republicans refermen l'aposta per donar continuïtat al projecte polític iniciat dels darrers anys, amb la voluntat de consolidar la feina feta i culminar els projectes en marxa, tot posant en valor l'experiència de 4 anys com a alcalde i una clara vocació de servei públic. Durant la seva intervenció, Vernet agraïa la confiança de la militància i reivindicava l'acció de govern impulsada fins ara. Així mateix, i el ja candidat republicà posava l'accent en la necessitat de mirar endavant i enfortir el projecte polític d'Esquerra al municipi. Vernet també subratllava la importància del treball col·lectiu i el paper de l'organització. A partir d'ara, els republicans treballaran en la confecció de la resta de la candidatura i del programa electoral per als comicis de 2027, amb l'objectiu de tornar a guanyar les eleccions municipals i continuar liderant la transformació de Sant Sadurní d'Anoia. Llorenç del Penedès acull la segona festa del Ball de Gitanes. Tindrà lloc el dissabte, dia 25 d'abril, als Jardins d'Oriol Martorell. Llorenç viurà, doncs, el dia 25, la segona edició d'aquesta festa del Ball de Gitanes, que es farà als Jardins d'Oriol Martorell. A partir de les 5 de la tarda tindrà lloc la concentració de les colles participants, abans que aquestes facin una mostra de Balls de Gitanes, una dansa popular que està plena d'energia i simbolisme. A partir de les 7, la festa continuarà amb música en directe amb el grup 7 de Rumba i amb un servei de barra per tots els assistents. En aquesta segona edició, les colles que hi participaran en la festa són el Ball de Gitanes de la Bisbal del Penedès, el Ball de Gitanes de l'Arbós, el de les Banyeres del Penedès i també el Ball de Gitanes de Llorenç del Penedès. La música per les ballades anirà a càrrec de Dina Pontus, que posarà ritme i l'ambient a la trobada. L'esdeveniment està organitzat pel Ball de Gitanes de Llorenç del Penedès i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. I hem de comentar-vos també que el FIRART 2026 ja ha obert convocatòria i reforça el suport a la creació amb noves residències artístiques. El FIRART ha obert la convocatòria de la seva 38a edició, la cinquena des del relleu de l'equip organitzador, amb una aposta clara per reforçar els processos de creació i l'acompanyament dels artistes. La fira, que tradicionalment ha estat un espai d'exhibició i venda d'obra, s'encamina cap a una plataforma activa de producció i acompanyament als artistes. El projecte continua sota la direcció de Cristina Gallardo, Lia Marrugat, Marçal Peguera i Mireia Quintana. La convocatòria del FIRART 2026 seleccionarà 40 artistes de l'àmbit dels arts visuals sense restriccions temàtiques ni disciplinàries. S'hi poden presentar propostes de pintura, dibuix, escultura, ceràmica, joieria artística, fotografia, il·lustració o gravat, entre d'altres. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el desplegament de les residències artístiques com a eina clau de suport a la creació. En col·laboració amb el Casal de Vilafranca, 3 artistes seleccionats disposaran d'un espai taller dins de l'entitat per desenvolupar les seves obres durant els mesos de juny, juliol i d'agost. Val a dir que la Fundació Pinae manté la seva col·laboració amb el Premi Pinae, que reconeix la millor col·lecció presentada. El guardó inclou la possibilitat d'exposar individualment al Fòrum Verger Balaguer l'any 2027, així com també una dotació econòmica de 800 euros destinada a cobrir les despeses de producció. La convocatòria per participar en el FIRART 2026 està oberta ja fins al dia 10 de maig.
Penedès en xarxa.
De peluts, en sap moltíssim la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que ens acompanya un cop al mes per ajudar-nos i aconsellar-nos. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Què tal?
Avui recorrerem les diferents etapes de la vida del gos, de l'animal, i explicarem quines necessitats té en cada moment i com les entomem, no? Ens aconsellaràs una mica.
Sí, està bé definir les etapes del gos per entendre en quin moment està el nostre gos, no? Per què es comporta com es comporta, o si volem adoptar un gos segons les necessitats que tenim nosaltres o més que necessitats, el nostre dia a dia, el nostre rutina, no? Saber quina etapa s'adequaria més al nostre moment. Això és important.
Si casa amb la seva etapa vital.
Exacte, sí, exacte, sí. Sí, perquè quan hi ha problemes moltes vegades és per això, perquè...
Venen d'aquí.
Sí, perquè no concorda l'etapa del gos amb el que nosaltres fem al nostre dia a dia. Llavors hi ha conflictes, no es pot gestionar el que el gos necessita, i aquí, clar, el gos doncs, té problemes d'estrès, de trencar coses, bueno, mil coses, no? El que nosaltres li diem comportar-se malament, però, clar, és perquè hi ha un motiu, no?
Doncs avui descobrim aquestes diferents etapes i què li passa al gos en cada moment, sempre amb aquest rerefons de si casa amb el nostre estat vital en aquell moment, no?
Exacte.
Amb la nostra rutina, amb el nostre dia a dia d'aquella època.
Exacte.
Comencem pel cadell, no?
Sí.
De quan a quan va aquesta etapa inicial de l'animal?
Posem, depèn del gos, però posem que a partir dels entre 6-8 mesos el gos ja comença amb la següent etapa, que seria l'adolescència, no? Però, bueno, durant aquest primer any, diguéssim, el primer any és potser el més complicat, no? Complicat.
Estava pensant quin adjectiu li posaries, complicat.
Sí, complicat, però potser encara és més complicat després, l'adolescència. Del 0 al 2, sí. Als 2, aquí sí que hem de tenir clar que si volem un gos que està en aquesta etapa, és quan més requereix. Més requereix de tot. Atenció, sortides, activitat... activitat mental...
Quan més ens necessita, vaja. Quan més
sí.
Temps hi hem d'invertir.
Clar, perquè el gos depèn de nosaltres, no?
Totalment.
Tot el que fa.
Sí, sí.
Llavors, és quan més requereix més temps i més atenció. Llavors, aquí hem d'analitzar. Nosaltres tenim aquesta...
Disponibilitat. Aquest
o,
temps.
Clar. O de, si som una família de diverses persones, doncs...
Entre tots.
Potser entre tots ho podem gestionar perfectament. Però hem de tenir molt en compte que aquesta etapa és la que més necessitats hi ha a tots els nivells, una mica.
La inicial, la dels primers mesos de vida, què requereix? Quines són les necessitats bàsiques de l'animal en aquest moment?
Quan un gos és bebè, cadell, reclama molt l'atenció, generalment, reclama molt l'atenció humana, a no ser que hi hagi un altre gos a casa, un altre animal, però, clar, necessita atenció contínua. Perquè, no només perquè la reclami, sinó perquè també ell explora el món i farà mil coses que potser són perilloses o no volem que faci, no? No sé, rosegar, rascar una porta, trencar un coixí, no sé, mil coses, no?, que ells ho fan perquè exploren el món i, clar, i això requereix...
I el món és la casa, no?, inicialment.
És la casa, per exemple.
És l'habitatge
sí.
On està.
Sobretot els primers mesos que tampoc poden sortir al carrer perquè s'han de vacunar, etc. No?
Quan triguen a poder sortir?
Depèn del calendari de vacunes, perquè depèn del gust també, l'origen... No?
Va diferent.
Clar, si és un gos que ha entrat a la protectora i ja té 2 mesos i no té cap vacuna perquè ha sigut un abandonament, segurament, doncs, bueno, potser fins als 4 mesos pràcticament no podrà sortir, més o menys. I llavors, clar, aquests mesos que són tan moguts han d'estar a casa, bueno, requereixen molta atenció. Llavors, hi ha molta gent que clar, aquesta època els... com que el supera una mica, no? Perquè compaginar això amb la feina que ja tenim diàriament...
Que si passem moltes hores fora de casa, habitualment.
Exacte.
Si no teletreballes.
Sí. És ideal, per exemple, si parlem, no sé, d'una família que és una parella i tenen torns diferents, no? I sempre hi ha més o menys algú a casa. Això seria superideal. però els cadells que s'han de quedar sols moltes hores no és el més adequat. S'acaben acostumant? Sí, però no és el més adequat, perquè necessiten activitat, no estan amb els seus germans, no poden jugar. Llavors, que tot depèn de les circumstàncies de cada casa, perquè ja et dic, si tenim un altre gos allà, la cosa canvia. Però igualment és una etapa que necessiten molta atenció. Molta atenció i estar constantment allà i paciència. I estar constantment al damunt del gos, no?
I, bueno, i fer canvis a casa, no, potser?
Fer canvis.
Com quan arriba una criatura que total, quan comencen sí. a gatejar o a caminar has de fer unes certes coses, potser en aquest cas també, no?
També s'ha d'adaptar la casa al gos, perquè no pot ser que el gos et trenqui quatre comandaments a distància. No, o sigui, és culpa nostra si ens ha trencat. El primer no.
El primer no, oi?
Però
després
llavors,
sí.
Clar, hem de posar els coixins, com deia abans, tot això hem de posar-ho que estigui protegit en algun lloc perquè és molt possible que ens trenqui, i més si es queda sol. Hi ha uns parcs per gossets, per quan són molt bebès, que van bé. Però, bueno, són coses que hem de tenir en compte si volem un cadell, que hem d'estar molt pel cadell. Llavors, són molt monos, són molt macos i tothom vol un cadell perquè són
fan molta gràcia,
encantadors, oi? Però després, ostres, és que l'haig de donar perquè no li puc donar el que necessita, això, així de
casos.
De casos que
a la protectora,
sí,
no?
A la protectora, o per, jo ho veig per xarxes, o amb grups que tinc de gossos, no?, que em passen aquests cartellets, i dius, ostres, tu podies... Bueno, no sé.
Haver-ho pensat bé abans.
Podies haver pensat, no?
Següent etapa, adolescència. És molt similar?
L'adolescència té coses semblants, el que passa que aquí potser comencen a aparèixer certs problemes. A la primera etapa també és quan s'han d'establir límits, el gos ha de saber què s'accepta socialment, què no, tot això, bueno, és a base d'anar-li ensenyant, no? Sempre millor en positiu, sempre, però això és bo, si tens dubtes, parlar amb algun professional i que t'orienti, no? Però quan el gos ja és adolescent, aquests límits a vegades se'ls salten una mica, i més si no han après certes coses ja de cadells, costa més a l'adolescència, perquè és quan, bueno, estan
falla,
a tope,
no?,
d'energia, sí, sí, passen
I,
potser
i encara
més
que hagin après certs límits, certes banderes vermelles o línies vermelles que els hi han posat, aquí pot ser que facin el burro, que hi hagi certa regressió.
Sí, sí, sí. Aquí és com... Ostres, però és que jo tinc més ganes d'anar a veure aquell gos, saps? Que venir a estar amb tu. Quan són cadells, tenen més tendència potser a estar més amb tu, més pendents del nucli familiar. Però a l'època adolescent...
Els agrada apareixen, socialitzar.
Sí, apareixen certes conductes que molta gent que truca, no?, té problemes en aquesta etapa. Llavors aquí hem de tenir temps també, i també molta paciència, perquè és una etapa també de seguir ensenyant al gos coses... I a més, potser aquí té altres necessitats, que són sortir més, no?, o més estones, gaudir més dels passejos, i més tema social, aquí és important, el tema social, en aquestes etapes. Llavors, hem de tenir temps diàriament per poder socialitzar el gos.
Per donar-li, per cobrir aquesta necessitat, no?
Sí. És important perquè, si no, després podem tenir també problemes de gossos reactius amb altres gossos, o si no hem socialitzat bé durant tot el primer any, però sobretot a partir de l'adolescència, 6-7 mesos, el gos, com que si tot va bé, si no ha tingut cap trauma ni res, és important que socialitzi. Llavors aquí, doncs, potser és això, no? Necessitem temps, més temps de que en un gos sènior, no?, per exemple, que ja en parlarem, per treure'l al parc, que socialitzi amb altres gossos, fer caminades més llargues, per exemple.
Entenc que en aquestes primeres etapes també visites més sovint el veterinari, no? S'han de posar les vacunacions obligatòries...
Sí, sobretot els primers mesos, això, eh? Més a l'etapa de cadells. Després ja és un anual. Quan han fet el calendari de vacunació dels cadells, després ja és una anual. En principi no...
Si tot rutlla...
Tot rutlla, no, el gos no és molt entremaliat i es fa massa mal, no cal anar al veterinari més del compte.
Clar, és que és un factor també a considerar, econòmicament parlant.
Sí, també.
També és una variable.
Sí, clar. Sobretot en veterinari, si tot va bé, et pots gastar més temps, també més diners durant el primer any per al tema de vacunacions, com dèiem, i després la castració. La castració cap a l'any o així potser seria el més correcte.
Aquest moment és delicat, també?
Delicat en quin sentit?
A casa, com es viu, quan a comportament...
Pel tema
cures...
hormonal. Ah, un cop castrat el gos, són uns dies. Avui en dia fan unes cirurgies molt ben fetes, molt poc invasives i no acostuma a donar masses problemes, això de la castració. El tema hormonal, sí, també. En els adolescents, per exemple, que parlàvem, les hormones influeixen en aquest estat de visca la vida i vaig a fer una
puc
mica el que vull. Sí. Llavors, si no hi ha certs problemes de conducta, la castració és recomanable, no? Cap a aquesta edat,
al voltant de l'any.
Més o menys, sí. Jo penso que sí, que ja una mica ja hagin estat... s'hagin desenvolupat a nivell també mental una mica, no? També influeixen les hormones. El que passa que també conec casos de castracions bastant prematures o de molt joves i en principi no he vist coses estranyes a nivell comportament, eh? Però sí que si és un gos, ara estem entrant una mica en el tema castracions, però si és un gos, per exemple, un mascle amb pors ja des de petit, és millor primer treballar aquestes pors i més endavant castrar. Val? En mascles ajuda, diguéssim, una mica els nivells de testosterona per superar pors. I també es relaciona femelles que siguin reactives o tinguin un grau així d'agressivitat una miqueta alt. El tema de la castració, en teoria, no ajuda gaire. Val? Però, bueno, això és un altre
tanquem
tema, no?
Tanquem el meló aquest, capítol sí. Tancat. Superem etapes. Entrem a la que imagino és la més llarga, la del gos adult.
Els adults, sí. L'etapa adulta, si tot ha anat bé, és la millor. És la millor, per mi, eh? Això ja és un gust personal. Però també penso en general en les famílies, que sobretot en aquest cas, que volen anar a la protectora a adoptar, no? Els adults i sèniors són els gossos que potser, ja et dic, si han tingut una primera etapa bona i hem superat la prova, no? És l'etapa més que comença a ser més tranquil·la.
Quants anys és adult un animal?
A partir de l'any i mig, és una miqueta just, però cap als 2 anys hi ha gossos que ja són molt madurs. Hi ha gossos que l'any i mig també, eh? Que ja veus que actuen d'una manera que són molt adults, inclús així en grup, tenen aquell posat de... Jo en sé ja de la vida, no?
I quan acaba? Abans d'entrar a l'etapa...
Depèn de la raça, eh? Sí? També... Però, per exemple, els gossos que són de mida molt gran es fan sènior més aviat, cap als 8, 9... Però, en general, potser seria això. A partir dels 9 anys ja un gos comença a ser... Ja està en l'etapa sènior. Ja comença l'etapa sènior, que són encantadors.
Aleshores, en l'etapa d'adults, deies que a tu és la que més t'agrada, és quan menys necessitats tenen?
Sí,
menys quan... dedicació requereixen.
Clar. És una etapa en la que ja, ja et dic, si tot va bé, els nivells d'estrès són bons i tal, i tenim uns antecedents que no hi ha traumes, no hi ha problemes de reactivitat, etc. És quan pots gaudir molt del teu gos, perquè el gos ja s'ha adaptat als teus horaris, a la teva vida, ja tolera molt bé quedar-se sol, no? Les hores que calgui, tolera els passejos més llargs o més curts dels que a tu et convingui, no? Sempre amb uns mínims, eh? Clar, encara que sigui adult, ha de tenir uns mínims coberts, no? Però ja no és, no requereix tant, no? Que vas a la zona esbarjo? Bé. Que no hi vas? També bé. Saps? En general és així. De fet, hi ha molts gossos que quan ja són adults ja veus que passen, volen passar de llarg de la zona d'esbarjo.
No els motiva tant.
No els agrada tant. O entren i estan allà una estoneta, saluden els seus amics, però ja se'n van amb el seu tutor o estan olorant per allà. Ja no els interessa tant aquella bogeria que tenen aquest any, no?, d'adolescència. Llavors, clar, jo trobo que per gaudir d'un gos encara físicament està perfecte per si vols fer 10 quilòmetres o els que, si ets una persona de muntanya, no?, els aguanten perfectament durant molts anys, però ja és allò que no és, ostres, un gos que has fet 5 quilòmetres i arribes a casa i encara et va buscar la pilota perquè li tiris, saps? Doncs això és més un adolescent, no? Que també hem d'ensenyar a regular-los, els adolescents. No els hi podem estar tampoc donant tot el que ens requereixen, perquè hi ha races en especial que no se'ls hi acaba mai l'energia.
I però l'última etapa?
Sí, l'etapa de sènior.
Els avis, ja, els sèniors. Sí.
Aquí, si per
que
exemple...
Que començaria a partir dels 9 anys.
Por ahí, sí. Si volem anar a la protectora... A veure, si volem un gos tranquil, perquè tenim poc temps a la nostra vida i no volem masses complicacions, hem d'anar a optar per agafar un sènior. Què passa? Que, clar, durarà els anys que duri. No tindrem un gos per molts anys. Però sí que els anys que el tinguem, 2, 3, 4 anys, seran uns anys de gaudir d'un gos amb molta tranquil·litat, perquè els sèniors que necessiten, tot el contrari d'un cadell, dormir molt, passejos curts, tranquils, i poca cosa més, i companyia. I
potser tornes
carinyo.
A visitar el veterinari?
Això sí.
Com en els primers anys?
Clar, aquí poden començar altres problemes.
A tenir cosetes.
Artrosi, coses relacionades amb l'edat, no? Que precisament per això doncs, a vegades tenen dificultats de mobilitat. Clar, és una etapa també que té els seus problemes. Però a nivell de necessitats, de logística del dia a dia, no? Són més fàcils els gossos sènior, no?
Tant mascles com femelles.
Sí, en general igual. Llavors, clar, hem de fer una anàlisi, no guiar-nos per quin gos m'agrada i m'agraden els cadells. Guiem-nos realment per quina vida tenim i què li podem oferir a un gos, no?
I què necessita ell en aquell moment, no?
Clar, gaudirem igualment, perquè si t'agraden els gossos, al final t'és igual l'edat que tingui, no? Al final t'acabes vinculant amb ell. I hi ha gent que t'explica històries de gossos sèniors que ha adoptat precioses, no? I que ha sentit amb aquell gos una connexió brutal i potser el va agafar amb 8 anys o 9. I dius, ostres, que maco, no? I si realment no podem oferir-li més, doncs ja està bé, no? Sí, podem oferir-li. Hi ha molta gent que, clar, jo és que vaig molt a la muntanya, sí, però el cap de setmana, però de dilluns a divendres, el gos també necessita, si parlem d'un adolescent, necessita molta activitat, no? I atenció. Llavors, amb un sènior, per exemple, no cal aquest esforç, aquest sacrifici de tantes hores de dedicar-li al gos, si no podem donar-li, no?
Per tant, no busquem tant la connexió, la química, aquella mirada que se'ns
inicial
desfà tot, sinó negre sobre blanc, quina és la meva situació i familiar, logística, horaris, què s'escau millor, no?
Sí, jo penso que si realment ho fes, la societat fos més així, pensés més en tot això, no? No hi haurien tants abandonaments, n'hi ha molts. Per què? per què? Normalment sí que hi ha algun abandonament de gos sènior, eh? I és trist, eh? Però n'hi ha. Però per circumstàncies familiars, X, no? De malaltia... Bueno, no entrarem en aquests temes, no? Però hi ha molts abandonaments de cadells i de gossos adolescents. I és que és per això. És perquè són molt monos quan són tan bebès. Però és que no són peluches, són éssers que tenen necessitats, després no es poden cobrir i el que deia al principi, no? El gos s'estressa i fa coses que després, doncs, ja no el vull, perquè...
Per tant, siguem racionals.
Sí.
Al final.
Sisplau.
Neus Bertran, d'Intercanis, moltes gràcies, que vagi bé la setmana i fins aviat.
A vosaltres, gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Seria bonic, a càrrec de Joan Dausà, acompanyat per l'Anaïs Vila, ens ajuda a tancar aquesta segona hora, una mica de publicitat i el butlletí, i seguim.
Com qui s'atura en una cursa a respirar per veure-ho tot més clar i gaudir d'aquell paisatge i sentir el pes de la calma.